Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us parla Maria Lara. Protecció Civil de la Generalitat va activar ahir l'alerta del pla Vencat per la previsió de fort vent a gran part de les comarques catalanes, en especial a l'Alt Empordà i a la meitat sud del país. Els bombers ja han atès més de 33 avisos en les últimes hores. Les comarques amb més avisos atesos han estat les de Tarragona, amb 6, i les de l'Ebre, amb 4, on encara bufa amb molta força. La Plana Ràdio, Tere Giner.
Efectivament, el fort vent continua bufant amb força a les Terres de l'Ebre, on en estacions meteorològiques com la situada al Mas de Barberà s'han enregistrat pics de 110 km per hora. També en municipis on el vent sol afectar, com per exemple el Perelló, s'han superat els 103 km per hora. Tot i el fort vent, fins al moment només hi han hagut dues incidències destacades. Una es va produir ahir a la nit al municipi de Garcia, on els bombers van rebre l'avís de l'afectació pel fort vent a un sostre d'un establiment del municipi. També a Roquetes, els bombers han estat alertats aquesta matinada de la caiguda d'un pi a la carretera dels Reguers que ha afectat els cables de la llum. Segons el Servei Meteorològic, a partir del migdia afluixarà el vent d'una manera més sensible aquí a les Terres de l'Ebre.
I el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, Ramon Mas Espinalt, assegura en Notícies en xarxa que el personal de les sales estarà molt atent a qualsevol fet que pugui tenir a veure amb alguna cosa de la violència sexual i deixa clar que no són responsables del que passi fora.
És molt important estar a l'aguait perquè aquestes coses, aquests fets no passin. Tenim que anar a seguir continuant treballant. Els protocols s'han de continuar exercint i està molt a l'aguait, sobretot tot l'equip, tot el personal de la sala per estar atents a qualsevol fet d'aquest tipus.
Mas assenyala que aquestes pràctiques no només es cometen en els locals d'oci, sinó també en tots els espais públics. I el govern espanyol indemnitzarà més de 600.000 euros els afectats de les esquerdes que van provocar les obres de l'autovia A27 a la Conca de Barberà. En aquest mateix sentit, el govern espanyol, les patronals bancàries i el Banc d'Espanya han arribat a un principi d'acord per minimitzar els efectes de la pujada de les hipoteques per a més d'un milió de famílies. S'aprovarà avui un paquet de mesures per ajudar les famílies més afectades per la pujada. Beneficiarà els que tinguin ingressos de fins a 29.400 euros anuals i es preveu que s'implanti l'1 de gener del 2023. Comissions Obreres de Lleida i UGT Terres de Lleida han organitzat una vaga en el sector metal·lúrgic de Lleida que començarà avui i durarà 2 dies. En uns minuts s'iniciarà una manifestació a la plaça Ricard Vinyes de la capital del Segrià. Míriam García, Duau, Lleida Ràdio. Bon dia.
Bon dia. Doncs sí, desenes de persones ja estan aquí preparades a la plaça Ricard Vinyes de Lleida, vestits amb armilles reflectants i amb banderes dels sindicats UGT i Comissions Obreres, que són els convocants d'aquesta mobilització. Una mobilització que, com deies, durarà 2 dies i que se celebra després de que les dues últimes mediacions amb la patronal i el Departament de Treball, la darrera celebrada ja al matí, no s'hagi arribat a cap acord per desbloquejar la situació de les plantilles. Segons demanen els sindicats, entre les peticions dels sindicats hi ha precisament un increment salarial de fins al 12%, perquè asseguren que aquest és un dels sectors que té uns salaris més baixos de tot l'Estat, i també una millora dels horaris d'aquest sector. Unes millores, però, que segons apunten no haurien estat escoltades per la patronal i per això es mantenen aquestes mobilitzacions. Recordem aquesta manifestació que surt de la plaça d'aquí, Ricard Vinyes, tot just ara, en aquests instants, arribarà fins a la plaça Sant Joan de Lleida, tapant la seu de la Federació del Metall de la demarcació.
Gràcies, Míriam. Bon dia. I pel que fa al temps avui, tot i el fort vent, s'espera un temps assolellat a la gran part del país. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
És evident que estem vivint adversitats extremes causades per l'emergència climàtica i les guerres que traspassen fronteres i esdevenen internacionals. No és res nou, però sí cada vegada més freqüent. Hem de lluitar per una altra economia i una altra geopolítica, però també hem d'enfortir-nos per tenir comunitats resilients. Hem de ser capaces de sobreposar-nos a l'adversitat, agafant-la com una oportunitat de creixement. Els moviments socials organitzats tenen un paper clau com a portadors d'esperança per superar les crisis i construir un futur on la vida estigui en el centre, pensant amb el cor i seguint amb el cap. Les persones amb resiliència personal afavoreixen la resiliència comunitària, que necessita el compromís amb un mateix i amb els altres. L'Agenda Llatinoamericana Mundial et convida a tot això i molt més en una nova tardor solidària. Apropa't i fes la teva.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, visitants que volteu per aquí a l'Escala, que ens esteu escoltant, que esteu al cotxe, que esteu a la cuina de casa, que esteu amb uns auriculars posats. Benvinguts a tots al Més Calent a l'Aigüera d'aquest 22 de novembre. Avui és dimarts i és dia de Santa Cecília. Avui sí que és el dia de la música i dels músics, també. Doncs enhorabona a totes aquestes persones que us dediqueu a fer la nostra vida una mica millor. Música, i mireu, a la ràdio, doncs què seria de la ràdio sense la música? Doncs avui escoltarem bona música, però també tenim altres continguts per endavant. Avui és dimarts, per tant, tindrem la nostra columna política. En aquest cas, avui ens arriba des d'En Comú l'Escala, una columna que escoltarem d'aquí uns minutets i que la recuperarem, en aquest cas, a dins a la plaça política, que es farà a partir de 2:15 del migdia. I ens n'anirem cap al camp per parlar amb en Pere Puigverd, que diu que en vol parlar de carxofes. Ja comença a arribar el temps de les carxofes. Com ens agraden les carxofes. Almenys a mi m'encanten i les podem fer de tantes maneres diferents. Mira, va, buscarem algun xef que ens vingui a parlar també de com cuinar carxofes de diferents maneres. Tindrem altres temes i avui parlarem de salut i ho farem amb l'infermera Rosa Cantó, que diu que avui ens vol parlar de constel·lacions familiars. Bé, un concepte que potser ja heu sentit alguna vegada, potser ho heu fet alguna vegada o potser ho desconeixeu totalment. Sigui com sigui, doncs la Rosa Cantó avui ens hi posarà llum. Descobrirem què són les constel·lacions familiars i per a què serveixen. I acabarem amb les històries de la ràdio i amb en Paco Torres. També coneixerem què ens proposa avui Canal 10 Empordà. I deixeu-me recordar que tenim dos concursos en marxa. Exacte, no un, sinó dos. Quins són? Doncs mireu, just demà, al voltant de 12:45, aquest dimecres sortejarem 10, cortesia, com sempre, de l'anxova milionària, i el divendres serà el torn d'aquest vermut i tapa per a dues persones, cortesia del restaurant Perris Vermuteria. Per tant, dos concursos oberts amb un sol telèfon, 972-77-1000, via trucada o via WhatsApp, com vosaltres preferiu. Doncs ara que passen 9 minutets de les 11 del matí, dir-vos que sóc la Cristina Cantal i que tinc moltes ganes de passar aquest matí al vostre costat, un matí que ens hem llevat així amb el cel més clar, com s'ha notat aquí que alguna cosa ha passat. Què ha passat? Doncs vinga, va, ho anem a descobrir, tot fent un cop d'ull a la nostra meteorologia. Sol, sí, però les temperatures han baixat, 12,8 graus és el que ens marca ara mateix l'estació meteorològica ubicada a la Mar de Manassa. Si ens n'anem més cap a l'interior, a la Closa d'en Llop, ens marca ara mateix 11,3 graus amb un 61% d'humitat. i 12 amb 8 graus és el que ens marca el Club Nàutic L'Escala. Doncs ja ho veieu, en aquest cas a l'interior avui un punt més fresquets i arran de mar estan a la mateixa temperatura. Doncs anem a descobrir ben bé què ha passat avui, què passarà avui també, perquè tot just comencem el dia, i què ens espera demà meteorològicament parlant. I ho fem a través del Temps a l'Escala, el blog d'en Sergi Corral, el nostre meteoròleg de capçalera, que avui ens acosta aquest titular. Dia molt assolellat, però es consolida l'ambient d'hivern, sobretot de matinada i matí. Demà veurem més núvols i una mica de tramuntana a la tarda i vespre. Concretament, avui, dimarts 22 de novembre, màximes entre 13 i 15 graus i mínimes entre 5 i 7 graus, mínimes, com deien, que ja van a la baixa. En Sergi ens ho deia, que cada setmana havíem arribat al primer mínim i ara, doncs, ja va cap avall. Hem tingut un cel variable aquesta matinada amb restes de nuvolades al matí, ja hauran marxat. Com hem pogut comprovar, el cel ha quedat serè amb alguns núvols de vent cap al nord i interior. Es mantindrà el cel clar tot el dia, amb bona visibilitat. Avui és dia per gaudir d'aquest paisatge, de somriure veient-lo. Això sí, com dèiem, però amb aquest ambient d'avançada tardor. Tenim sol, però fa més fresqueta. I pel que fa al vent, tramuntana forta, de força 5-7 a primera hora de la matinada. Després ja ha anat parant, de cop, i ara al matí, doncs, tindrem garbí fluix. La resta del dia seguirà el garbí molt fluix, amb estones de calma, i una mar que s'ha despertat amb maror i amb àrees de forta maror a primera hora de la matinada, degut a la tramuntana. Després ja ha anat baixant ràpidament a marjol i ja arrissada, en aquest cas, quan arribi la tarda, amb un tràgol de gregal d'un metre d'alçada fins a migdia. I el mar, de moment, se'ns manté a 18,4 graus. Ara ja és més per valents qui s'hi vulgui posar. I demà, mitja setmana, vinga, dimecres 23 de novembre, què passarà? Doncs mireu, màximes entre 15 i 17 graus, un punt més altes que avui, però, ui, com baixen també les mínimes, es tindrem entre 3 i 5 graus. Demà ens despertarem amb un cel variable que durarà tot el dia. De matinada i matí tindrem núvols alts i prims i a partir de migdia s'hi afegiran algunes nuvolades amb un ambient més agradable, sobretot al centre del dia, però amb aquest fred d'hivern a primera hora. Per tant, matiners, aquells que us lleveu d'hora, abrigueu-vos. El vent estarà calmat demà matí fins a migdia amb alguna estona de garbí molt fluix. A mitja tarda entrarà tramuntaneta de força 3-5 que es mantindrà fins a la nit, amb una mar que estarà rissada de matinada fins passat al migdia, i a la tarda pujarà a marejol i al vespre ja hi haurà maror, amb un tràgol de gregal de mig metre a un metre d'alçada al vespre i nit. Doncs bé, ja ho veieu, dies combinats d'inclemències meteorològiques diferents, però bé, és el que té la tardor i és el que fa feliç en Sergi Corral, per tant, estem tots contents al respecte. Vinga, va, anem a fer un cop d'ull als nostres diaris. Avui és dimarts, també repassarem la premsa comarcal, però en aquest cas comencem de caire més nacional i ja anirem venint cap a l'Empordà. Fem un cop d'ull a vilaweb.cat, que ens diu que comença el judici al 7 del 30G. Ja n'hi ha prou de muntatges policíacs, és la frase que destaquen. Els demanen penes de fins a 4 anys de presó pels delictes d'atemptat contra l'autoritat, lesions i desordres públics. I un jurista europeu afegeix pressió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per a l'escac i mata Llarena. El magistrat que dictarà sentència sobre les prejudicials té una altra veu de pes que qüestiona l'informe de Richard de la Tour. I la companya del periodista Pablo González el visita després de 8 mesos empresonat i incomunicat a Polònia. La visita ha durat 2 hores i s'ha realitzat amb la presència d'un oficial d'intel·ligència polonesa. I s'ha mort el cantant cubà Pablo Milanés als 79 anys d'edat. L'artista tenia una malaltia des de fa ja uns quants anys. El Nacional.cat ens diu que el govern espanyol i la banca arriben a un acord que afavoreix més d'un milió d'hipotecats. També diu neix l'autoritat de defensa del client financer per protegir precisament aquests hipotecats i Hisenda no multarà els contribuents que s'equivoquin fent la declaració de la renda. Doncs bé, és important, la veritat. Puigdemont demana explicacions a Roberta Metsola sobre la retirada del seu escó d'eurodiputat. És un altre dels titulars principals, en aquest cas, del Nacional.cat. I passem al Nació Digital, que diu tres nivells de risc i sense que l'Abrimo actuï d'ofici al protocol de desnonaments dels Mossos. El document que orienta l'actuació policial en els desallotjaments, al qual ha tingut accés Nació Digital, estableix que les unitats d'ordre públic es mobilitzaran si ho demana el jutge i en casos de riscos greus per a la seguretat. I han fet una entrevista al Nació Digital amb Peyu, aquest humorista usonenc que porta a Barcelona la seva obra L'Il·lusionista, i sosté que els joves han d'entendre el català com una llengua atractiva. Diu, potser quan quedem quatre morts de gana parlant-lo, s'hi posaran per anar a contracorrent. També destaco una altra frase. Des de l'inici de la meva carrera he intentat canviar la imatge des del poble. I les protestes per la investidura fallida de Puigdemont arriben finalment a judici. Junts no demanarà que la mesa abordi la suspensió dels diputats d'Esquerra Republicana, Jové i Salvador, pel cas de l'1 d'octubre. I vinga, va, anem cap a comarques gironines. Ho fem a través del gerió.cat i Salt compra la Gasol per 5,5 milions d'euros. Es vol utilitzar per ampliar equipaments i evitar l'especulació de la zona. També altres titulars. La policia local de Ripoll detecta conductors sense assegurança amb la càmera del mòbil. I Teresa Jordà, la consellera, vol començar aviat la prova de l'eòlic flotant. Bé, en aquest cas ens toca de prop, eh? Assegura que és una energia necessària i això sí, que canviarà el paisatge. I la cinquena nit del comerç de Girona guardona les associacions de comerciants. També s'han reconegut amb el Premi Comerç Emblemàtic els establiments més antics. Lloret, per la seva banda, no ha anul·lat des del polèmic radar de l'Avinguda de Blanes. El consistori va retirar l'aparell al març a causa de les queixes que ocasionava. I la UDG reduirà una hora la calefacció per estalviar costos energètics. La universitat demana no fer servir calefactors individuals i abrigar-se més per no passar fred. I bones notícies per a la temporada alta que reprèn les xifres prepandèmiques. Estem millor que el 2019. El director assegura que el festival participa en més projectes europeus que mai. Diari de Girona també fa ressò d'aquesta compra de la Gasol per 5,5 milions d'euros per part de Salt i també una serp visita a l'Arxiu Històric de Girona. És una d'aquestes notícies curioses. Els agents rurals van recollir el rèptil per alliberar-la, en aquest cas, font amb muralles. I una part de Girona es queda a les fosques per una avaria elèctrica. 1.386 abonats afectats durant la nit del dilluns i la matinada d'aquest dimarts. I Portbou registra la ratxa de vent més alta de Catalunya, 133 km per hora. Doncs bé, òbviament, el vent ha tornat, la tramuntana ja ha tornat cap a arribar, no l'hem tingut a l'octubre, però el novembre està fent presència. I l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts 22 de novembre diu alerta per sequera. S'amplia la reducció de l'ús de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Les mesures d'estalvi ja abastaran 26 comarques i 550 municipis i no es restringeix el consum d'aigua per beure, però sí el rec i la indústria. I prop de 4.200 persones en exclusió residencial, la major part del sense llar que hi ha a Girona, volen quedar-se a viure a la ciutat. I com us deia, avui és dimarts, per tant és dia també de la nostra premsa comarcal. Tinc aquí entre les meves mans, en aquest cas, l'Hora Nova i el setmanari de l'Alt Empordà. Comencem precisament, va, per la primera, per l'Hora Nova, que ens obre amb aquest titular. El Nadal ja brilla. El Gran Junquera Outlet and Shopping enceta el Nadal i en aquest cas, doncs, amb aquesta il·luminació, doncs bé, que ja dona el tret de sortida. No hem començat desembre, però el Nadal ja s'olora. En canvi, el setmanari de l'Alt Empordà ha optat per un altre tema i obren amb una frase molt contundent, bé, no una frase, una paraula, que és prou. La comarca se suma al 25N i al rebuig de la violència exercida contra les dones i una, bé, una imatge punyent, una fotografia de l'exposició Cicatrices de l'Alma, doncs, que, bé, és una imatge colpidora. I Joan Jorquera puja al podi en el Mundial de Taekwondo. El rosinc s'emporta la medalla de bronze a la cita de Mèxic. Altres titulars, que d'aquest farà un ple extraordinari per licitar el contracte de neteja i també diu que l'escala instal·larà càmeres de vigilància. Doncs bé, això és el que ens porten, bé, els nostres diaris, són les notícies del dia. Nosaltres seguim endavant, com dèiem, és dimarts, és dia de la columna política. Avui ens arriba des d'En Comú a l'Escala amb la veu de la Maria Sastre. A veure què ens expliquen.
La columna d'opinió.
En el darrer ple es va aprovar el pressupost del 2023 amb els vots de l'equip de govern, juntament amb els de Junts per l'Escala i Gent per l'Escala. Són uns pressupostos estrictament continuistes amb els del 2020, 2021 i 2022. Nosaltres, de nou, vam votar en contra perquè no s'ajusta al nostre model de gestió ni té el mínim accessible en termes de polítiques d'igualtat i progrés econòmic.
En l'únic moment de la legislatura que on va semblar va ser en el pla de xoc del 2020 amb la pandèmia, però no es va complir allò pactat.
Ha estat una legislatura marcada per la pandèmia de la Covid-19, la inflació i la crisi energètica i com a tal hauria d'haver estat liderada per polítiques dedicades a l'atenció a les persones. No obstant, respecte al total, el pressupost pel 2020 a l'atenció a les persones va ser del 4,55%. Pel 2021, un 4,39% i pel 2022, un 2,94%. Pel 2023, hi ha una previsió del 3,89%. Les execucions d'aquestes partides, sense comptar els sous dels treballadors i treballadores de l'àrea, amb prou feines, arriben al 40%. De les partides de l'Oficina d'Atenció a la Gent Gran, plans d'igualtat o de servei d'atenció a domicili, no s'han executat ni un euro al llarg del 2022. Tornen a estar pressupostades 23. S'executaran encara que sigui perquè serà un any electoral? El missatge del govern és clar. Les polítiques dedicades a l'atenció a les persones, tot i representar un percentatge petit del pressupost total, no es compleixen mai, malgrat que hi ha un problema econòmic estructural. En aquesta legislatura hem estat clars des del primer moment sobre quines són les nostres prioritats. L'atenció a les persones per aconseguir un poble que progressi de manera cohesionada. Sense executar ni el 40% de les partides destinades a despeses socials, polítiques d'acompanyament i educació, d'atenció domiciliària o d'habitatge, difícilment s'aconseguirà. Nosaltres garantim, si tenim responsabilitat de govern, un mínim del 5% del pressupost i la seva execució en polítiques socials.
Doncs aquestes són les paraules i els temes que ens porten des d'En Comú l'Escala, com deia, a partir de 2:15 a la plaça política. La tornarem a escoltar i debatrem, doncs, amb els nostres tertulians a veure què n'opinen. Com deia, 22 de novembre, dia de Santa Cecília, dia i patrona de la música i dia dels músics i dia de la música en general. I vinga, va, doncs, precisament us posaré un tema de la Cecília i en aquest cas és un Ramito de Violetas. Espero que us agradi.
Aunque su marido era el mismo demonio, tenía al hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién, sufre en silencio. ¿Quién puede ser su amor secreto? Y vive así de día en día, con la ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo. Porque él es quien la escribe versos. Él su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta?
Doncs la Cecília, amb aquest ramito de violetes, que espero que us hagi agradat d'allò més.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I com cada setmana ens agrada molt anar a visitar el camp i parlar amb el nostre enginyer agrònom de capçalera i propietari de Fruites Núria, en Pere Puigverd. Pere, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Com estem?
Doncs mira, aquests 15 litres més.
15, bé, anem sumant, no? Passito a passito.
Anem sumant, sí. A veure, per molts cultius, ara veureu la feina de, que fa la pluja. Molts cultius estaven sembrats en sec.
Sí.
És a dir, hi ha gent que va sembrar més aviat amb la primera pluja i ja veureu que els camps de colza verdegen, és a dir, allò que semblen naps, que llavors fa la fulla groga, que en parlem sempre a la primavera, doncs ara ja els que van ser més, que van tenir sort i van ser més, més espavilats de fer-ho abans, doncs ara ja tenen bastant gran. Aquella pluja que va fer fa un mes va anar fantàstic per això, i ara aquesta altra que ha fet, molta gent, com que es havia tornat a secar tant, ja, clar, havien de sembrar, van sembrar en sec, que se'n diu. Sembrar que el gras queda a la terra i no germina. Però amb aquesta aigua que va caure fa uns dies i la que ha caigut avui, doncs veureu que d'aquí poc els camps tots verdejaran. això és fantàstic, perquè ja dona la sensació de que va bé, o com a mínim neix bé, saps? Si neixes bé i pots arrelar bé durant l'hivern, la primavera, amb poca aigua que caigui, podem salvar la collita.
Una base sòlida sempre és bo, Pere? És important,
sempre és
això.
Bona. Jo dic les plantes, jo m'agrada molt fer similituds entre plantes i animals. Les plantes, com els arbres, s'eduquen. Si ho fas des de petit, quan és gran, si els apodes bé, quan sent gran, tenen la forma que tu has volgut. Si us deixes per la mà de Déu, com una criatura que no te'n cuides, llavors pot sortir i que se'n vagi per les branques. Doncs amb la base de l'aigua, si un sembrat té aigua i a menjar suficient com per arrelar bé, té una bona base, perquè si llavors venen sequeres, doncs el tenir un sistema radicular molt extens al màxim, doncs aguanta molt més. Llavors aguanta aquells dies de sequera i llavors va que torna a ploure, torna a agafar esbranzida i així funciona. Una bona base és bàsica amb els animals i amb les plantes i amb les persones.
Doncs amb aquesta comparativa ens ha quedat claríssim. Pere, tinc una pregunta per tu, perquè en Paco Torres vol saber si el llac de Ventalló està sec o si aquesta pluja l'ha ajudat.
No, sec no ho està ni ho estarà mai, espero, perquè és el nivell freàtic de les aigües de Ventalló. Allí, allò que veieu és la capa freàtica que hi ha, si feu un pou en aquella zona, per exemple, a 15 o 20 metres del llac, trobareu l'aigua a aquesta alçada. Per tant, allò és l'aigua freàtica, que normalment l'aigua freàtica la dona al riu que està al costat. Evidentment, si el Fluvià s'asseca a la part de sobre, doncs aquella capa freàtica baixa. Però allò no és el riu ni res, ni... és l'aigua que hi ha sota l'Empordà. Però ha baixat moltíssim. Havia pujat amb les pluges que van fer a final, no recordo bé si era octubre o final de setembre, aquella puja que va fer, però ara està, diria jo, un parell de metres en vall.
Bé, doncs,
encara en queda, eh?
Encara n'hi ha. Era el que volíem saber, si estava sec o no, ja ens ha quedat, clar que no.
Ni crec que s'assequi mai, eh? Perquè he vist el Fluvià ben sec, sense ni una gota d'aigua, i allà encara hi ha aigua.
Molt bé, doncs allà hi tenim una bona reserva. I aquest cap de setmana estaràs a la Fira de Sant Andreu, a Torroella, o no?
Sí, tant, qui serà, com cada any. Sí. És la fira que passo més fred de totes les fires que hi ha per haver. Espero que això no s'acabi, aquesta tradició de passar fred, i no ens faci una calor que hàgim d'anar amb màniga curta. Perquè diu, vol dir que no és bo que faci tanta... Mira, ara t'explicaré això de Sant Andreu.
Sí.
Sempre deien que per Sant Andreu ha de fer molta fred. Doncs aquest any, si segueix així que no fa molta fred, en les carbasses que teníem que es posar a la fira, que els avui posar per fer bonic, quan hi posem parell, ens s'han omplert de pugons.
Ostres!
A dintre un magatzem, eh? No, al camp. Feien dos mesos que estaven collides i ara els hem hagut de rentar bé i treure'ls diu pugons, perquè, escolta, és estranyíssim el que està passant aquest
any. I això és culpa de la calor?
És culpa de que no ha fet fred, evidentment. Val. El pugó no s'ha mort i així es passa. Però a Sant Andreu és una fira que a la gent d'aquí a l'Empordà li agrada i que si fa bon temps... Doncs nosaltres despatxem oli, que ja tindrem oli nou, despatxem nous, rovellons, és a dir, una mica tot de l'hivern, perquè la gent ens coneixi i vingui a l'Escala, perquè la gent pregunta, d'on sou? No teniu botiga a Torroella? No, a l'Escala. I llavors tots cap a l'Escala.
Molt bé, doncs una bona forma de promocionar-se i t'hi veurem allà, doncs, com cada any. Bé, ja sabem que el llac té aigua, que et trobarem a la Fira de Sant Andreu, i avui el que volem és parlar de carxofa, espera'm.
Una mica el primer apunt de carxofes, perquè val a dir que el no fer fred i és una flor, és un capullo de flor, la carxofa, doncs té tendència a anar massa ràpid i no queda allò tupida, bona, com ens agrada, perquè la carxofa vol fred, però no massa, i vol aquella fred que està entre 3 i 4 graus i durant el dia 10-12, això és l'ideal per la carxofa. Està fent unes temperatures que no són... I aquí, a casa nostra, perquè d'allà on venen les carxofes, ara en aquests moments que són més cap al sud, doncs està fent massa calor i no arriben amb una qualitat òptima, tot i que ja fa dies que n'hi ha al mercat i per tant com que n'hi ha està molt bé de parlar-ne i començar fent boca perquè a la que faci una mica de fred faran a via de ser ben maques i bones, perquè carxofes va molt lligat amb calçotades,
sí,
i carn a la brasa, carxofes, allò de, per tenir una mica de verd per combinar amb la carn, i per tant són coses que són nostres i que ens agrada molt, que ho pugui fer a la brasa i si no al forn, boníssimes. I a mi m'agraden també, que no són tan like, arrebossades, en tempura, m'encanta.
Això ja li dono un plus més. Jo les parteixo pel mig, així amb una mica d'oli, al forn, i meravelloses, anar menjant
sí, sí,
com si fossin pipes.
El forn és que és una manera, jo diria, de les més fàcils de fer, i només cal una bona vista vigilar i anar comprovant que no siguin ni massa cuites ni massa crues, i per tant, fantàstic, eh? Però és que no tenen temps o que no tenen gaire temps de cuinar, el forn és una molt bona opció.
Doncs mira, la setmana passada jo et preguntava per les carxofes perquè una col·laboradora m'ho havia preguntat a mi i em va dir, pregunta-li a en Pere, dic, jo ho faré, que m'ha dit que li havien dit que seria un gran any de carxofes, però veig que té molt a veure depenent de la meteorologia que tinguem els propers dies, no?
Sí, té una mica de sentit això que t'ha dit, perquè a la base, el que dèiem, no?, la base de la carxofera es fa amb el bon temps, perquè la carxofera és tot l'estiu i tota la tardor que va creixent i va fent allò que dèiem, no?, l'arrel, que serà la base de que llavors, quan espigui, farà aquella flor, i com més potència d'arrel tingui i com més ufana de planta tingui, més possibilitats hi haurà que la carxofa sigui molt grossa i bona i bonica. Per tant, té sentit que el fer bo, doncs, la bona base ara. Cal que faci fred, però tampoc no massa. Això no ho podem dir, si serà bon any, a pagès no es diu mai, eh? Allò fins al sac i ben lligat i ben cobrat.
No ho agafem abans d'hora, Pere?
No ho agafem abans d'hora. La base pot ser sí, però que encara no ho sabem. Nosaltres ja fa dies que en venem, però ara encara estan molt cares. Cal esperar una mica que n'hi hagi més amb abundància perquè els preus baixin i pugui ser a l'abast de tothom. Tot i que una carxofa, si has de fer un arròs, jo sempre m'agrada posar-hi alguna carxofa, no sé per què, però trobo que...
Perquè hi queda bé, li dóna gust i rin, no?
Un arròs sense cap carxofa no m'acaba de fer el pes, alguna. Sobretot fresca, no els hi fiqueu congelades, perquè llavors sí que ho desmereix molt.
Abans ens parlaves del sud, on és típica la carxofa? Aquí en tenim molta o és més cap avall?
Aquí no en tenim gaire, és més cap avall, del delta del Llobregat cap avall.
Mm.
És a dir, la carxofa comença amb els camps del sud de la Comunitat Valenciana, és a dir, comença, podríem dir, per Alicant, fins i tot Múrcia, és les primers plantacions de carxofa que comencen a donar, tot i que han de ser varietats una mica híbrides, no són aquestes varietats tan bones d'aquí, perquè aguantin la calor. Llavors, més amunt, ja una zona molt i molt coneguda de carxofes, que n'hi ha moltíssimes, és a Benicarló, és a dir, al nord de Castelló.
Val.
Sobre la part de Peníscola a Benicarló, hi ha moltíssims camps de carxofes, i coliflors, i cols, tot aquest tipus de verdures d'hivern, perquè és un clima temperat, quan arriba l'hivern fa fred, però no en fa massa, i no els arriba a torrar. Llavors, cap a la part del delta del Llobregat, Sant Boi, el Prat, tota aquesta zona que se va menjar Barcelona, però que encara queda una mica de pagesos, tot el parc agrari del Llobregat, aquí s'emplenta bastanta, però les mateixes condicions climatològiques, tot i que alguna vegada els toca el fred. Llavors, també, més cap a l'estiu, és a la part de Tudela i Navarra que se'n fa, per qüestió climatològica. Aquí a l'Empordà hi ha alguns camps,
sí.
Nosaltres tenim un amic que en fa i li comprem quan en té, però no és gaire, se'n fa a nivell particular, saps? Tothom aquell que té hort, en planta, i aquí a l'Empordà es fa una varietat que és una mica vermellosa. No es fa la carxofa típica del Prat, aquesta verda tan maca, És una més petitona, que de color vermell una mica a les fulles, que és molt bona de gust, això sí, però no té tanta presència física, saps?
Allò que dèiem, no... que ens entri pels ulls, eh?
Sí, és més petitona, l'has de comprar una mica perquè la coneixes. Si no, t'aniràs a una carxofa bonica d'aquestes de Benicarló del Prat, verdes ufanoses, que siguin tendres, perquè la veuràs més grossa i et semblarà que hi ha més talla dintre.
Hi ha moltes varietats de carxofa, Pere?
N'hi ha moltes, però les que més conegudes són aquesta del Prat, que és la carxofa típica verda, té un nom científic, però és la mateixa que es fa arreu, que
la Cinara Escolimus, pot ser?
Pot ser aquesta, ara no ho tinc aquí, però aquesta carxofa és una que es planta molt, perquè és molt agraciada, és molt rendible, fa quilos. Clar, el pagès en el fons necessita que fer quilos, no? Aquesta vermella que fa a Empordà i que fan a França també, a la part de Bretanya, és més poc productiva, al ser més petita fa menys quilos, i per tant el preu ha de ser com a mínim un 50% més car, si no, no surt a compte fer-la. He mirat fa poc, no sé si tenim temps, però per explicar una anècdota que va lligada amb el preu, una senyora em diu, a mi les pomes que m'agrada més són les Fuji. Jo dic, doncs la Fuji està en camí de desaparèixer. Diu, què dius? Dic, sí, perquè és clar, la Fuji té molts més problemes que qualsevol altra varietat i la gent només paga el preu que toca amb la Fuji extra, molt de color. Però la Fuji és una planta que es decoloreix amb els anys, és a dir, que es torna més poc vermellosa, més verda, més lletja, més pàl·lida, i llavors el preu que paguen és per sota del preu de cost de producció. Què fa la gent? Arrenca Fuji i planta altres varietats més rendibles. Jo ho estic veient aquí. Potser algun en llocs del nord de França sí que aguantaran, però inclús pagesos francesos que cobren, que planten Fuji, doncs ara han deixat de fer-ho. Doncs el mateix passa amb les varietats de carxofes. Si una varietat el pagès es guanya la vida, seguirà ben. Si no, desapareixerà. I malauradament passarà el que està passant ara, que jo fa temps que ho estic pronosticant, quan molts productors desapareixen, queden mans de poc, aquests pocs solen ser molt grans, i aquests grans imposen el seu preu. I el seu preu normalment sol ser el doble o el triple del preu que estava la gent acostumada a pagar. Això és la tendència que passarà amb l'agricultura, i no serà una guerra, però serà la llei del mercat que fa desaparèixer milers d'agricultors i llavors quedaran mans de poc. El pocs, lògicament, diran, ah, si voleu això, doncs pagueu. Normalment, com s'estava comprant el menjar o preu de cost o per sota de preu de cost, doncs deixaran de passar això i els preus dels aliments, com ha passat aquest any, per diverses causes, la sequera i diverses, aniran 50%, 100% més car, i clar, això és el que passarà al problema de desaparèixer tants agricultors.
Doncs és una tendència molt perillosa, Pere, i com dius, sí, l'anem veient, que ja està passant,
A vegades voldria més pensionar una mica els agricultors que es poguessin guanyar la vida, perquè així es podrien produir, i hi hauria una mica més de producte al mercat, i no passaria el que llavors passa, que quan no hi ha una cosa, els preus s'enfilen a dalt de tot.
Clar. La llei de l'oferta i la demanda, malauradament, és així. Però bé, ja tenim les primeres carxofes, que jo diria, abans has mencionat, no?, la coliflor, aquestes coses que potser a vegades ens costen més. Les carxofes agraden, Pere? I a part, són supersanes.
Sí.
Vull dir, realment,
sí. És
una cosa meravellosa a menjar a l'hivern.
Correcte, sí. La carxofa és, jo diria, de les verdures top,
Sí.
No potser la més, però jo aniria cap a dalt, La carxofa és dels... Perquè la verdura sempre a vegades la mengem per força, no? Jo dic, hòstia,
però... S'ha de menjar.
Però és que jo, cuinada, és que la tenim molt bons cuiners, i arreu de Catalunya, i t'ho juro, si me la cuinen bé, allò ho té, i reja de verdures, és a dir, que n'hi hagin 4 o 5 tipus, No allò, una sola verdura, allò, coliflor, pum, sol. No. Aquests que t'ho saben barrejar tan bé, una mica de pastanaga, una mica de carbassó, una mica de mongeta, una mica de coliflor, una mica de carxofa, és a dir, ella és tan bo amanit amb un raig d'oli, només punt una mica de sal i un raig d'oli. Això sí que és bo. Però, clar, una sola, fas aquell gust i t'ha d'agradar molt, molt, molt.
Sí.
Però, en canvi, si barreges gustos de diferents estudiantes, la boca aigua, només de pensar en aquestes verdures.
Doncs la qüestió és això, aprendre a cuinar-ho de la millor manera perquè podem gaudir, no?, de menjar verdura, que no sigui un esforç, sinó que sigui, doncs, bé, per gust, no? Doncs bé, les carxofes ja les hem posat sobre la taula. Mira, més endavant en podem parlar d'altres varietats, perquè, com has dit, en tindrem durant diverses setmanes i mesos.
Té tela, eh? Però dic que si voleu fer... Us heu d'acostumar a menjar una mica de verdura perquè realment és sana. I l'única murga que és que s'han de coure per separat. Això els cuiners us ho diran.
Sí, clar. Cada un té el seu punt de cocció perfecte.
Exactament. Clar. O si no, els heu d'anar afegint a mesura que del seu punt de cocció. I clar, així aconseguim aquella cosa que dic jo, un 10.
Doncs Pere, ha estat un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies. Avui hem parlat de carxofes i ens retrobem dimarts que ve, doncs, per seguir indagant en el món del camp. Moltíssimes gràcies.
Doncs a vosaltres, i que passeu una bona cap de setmana, bueno, inici i final, tota la setmana.
Merci, que vagi bé.
Adéu.
És evident que estem vivint adversitats extremes causades per l'emergència climàtica i les guerres que traspassen fronteres i esdevenen internacionals. No és res nou, però sí cada vegada més freqüent. Hem de lluitar per una altra economia i una altra geopolítica, però també hem d'enfortir-nos per tenir comunitats resilients. Hem de ser capaces de sobreposar-nos a l'adversitat, agafant-la com una oportunitat de creixement. Els moviments socials organitzats tenen un paper clau com a portadors d'esperança per superar les crisis i construir un futur on la vida estigui en el centre, pensant amb el cor i seguint amb el cap. Les persones amb resiliència personal afavoreixen la resiliència comunitària, que necessita el compromís amb un mateix i amb els altres. L'Agenda Llatinoamericana Mundial et convida a tot això i molt més en una nova tardor solidària. Apropa't i fes la teva.
Doncs bé, ja ens hem posat al dia de les carxofes amb en Pere Puigverd, ja sabeu, el trobareu a la Fira de Sant Andreu de Torroella aquest cap de setmana, bé, a ell i a moltes coses més, perquè ja sabeu que hi ha moltíssimes parades, i nosaltres seguim endavant i en aquest cas descobrint una manera més d'ajudar a salvar el nostre planeta. Com? Doncs mireu, del residu al recurs. Com ho fem això? Doncs ens ho explica tot un expert.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en residus.
Joan Ibars, molt benvingut una setmana més a Del Residu al Recurs. Avui ja amb aquesta setena entrega del podcast. Què tal, com estàs? Benvingut.
Què tal, Pili? Doncs molt bé, anar fent.
Avui volem recordar un fet tràgic, mediambientalment parlant, que va tenir lloc ara fa 20 anys.
Sí, i avui te volia parlar de l'accident d'aquest vaixell petrolier del Prestige, que just pues, el 13 de novembre d'aquest any pues, em va fer, bueno, fa 20 anys, perquè va passar el 13 de novembre del 2002. Uh-huh. I era un vaixell que anava, circulava en aquell moment per les costes de Galícia, de Costa de Morte, que en diuen, prop de Finisterre, i n'he carregat amb 77.000 tones de fuel. Uh-huh. I bé, el que va passar és que arran d'una tempesta es va variar, per dir d'una forma, va sofrir danys, i bé, a partir d'aquí va començar un periple, no?, perquè va demanar ajuda a les autoritats portuàries, no?, dels pobles, dels municipis o de la costa de Galícia, i bueno, va un seguit de males gestions van acabar comportant pues, doncs, un dels desastres ambientals més importants d'Espanya. Uh-huh. Que hi ha hagut mai.
Allò dels hilillos, no?, de plastilina, con aspecto de plastilina, que es van fer tan virals i tan famosos en aquella època, no?
Sí, sí, pues just aquests dies mirant notícies i tal, vist que just quan el Rajoy va dir, no?, allò de los hilitos de plastelina, és el que sortien 200 tones de fuel del vaixell, que ja està esfondrat i sortien cap a la mar. Vull dir, que hilitos de plastelina, res. Vull dir, aquest vaixell es va acabar enfonsant a 28 milles, bueno, a 130 milles de la costa, 6 dies després de que va comunicar, doncs, això, que tenia danys irreparables, no? Uh-huh. I un dels fets més importants, el que van influenciar més al desastre, va ser aquesta mala decisió que es va prendre, no? Perquè hi havia com diferents alternatives. I una era portar-lo al port de la Corunya, cosa que hagués ara, no?, es veu com que hagués estat la millor solució, perquè hagués fet, sí que hagués fet mal, però hagués fet mal a un espai molt més acotat. En canvi, el que van decidir és remolcar-lo mar endins, és a dir, portar-lo mar endins i esperant que, no sé, que esperaven, o potser que la cosa es difuminés tant que no afectés a ningú, però el cas és que al final va afectar, bueno, va arribar fuel fins a les costes de França, Cantàbria, etc. I avui, bueno, llegint-ho, també he vist que una de les solucions que es va plantejar era bombardejar-lo. És a dir, que al final també no es va fer, però el volien com bombardejar-lo per intentar que cremés, i que també així, pues, com una solució que va haver sobre la taula. Eh? Vull dir, que no sé què hagués pogut ser pitjor encara. És a dir, va ser, bueno, el que diem abans, un cúmul de despropòsits que van portar amb això, amb aquest desastre ambiental, i que després també va portar un moviment de voluntaris, que potser és la part, si podem dir, algo positiva d'aquest tema.
Uh-huh. Tu vas ser un dels voluntaris quan ets molt jove, Joan Ibars, no?
Sí, doncs pues mira, just fa 20 anys, en tenia 18, i just he començat amb la universitat, i per això és un tema que em va marcar molt, perquè doncs allí ens vam organitzar, i vam anar pues, uns 10 dies a Muixia, i bé, d'aquells dies pues, sí que recordo com tinc sentiments contraposats, no? Per una banda, lo difícil que era netejar tot allò, no? Anàvem amb aquells trajes, netejant pedra a pedra, i veies que quan deixaves la pedra pràcticament ja tornava a estar bruta, o veies la marea bruta, la marea, no?, al fons del mar, que dius, això quan torni a pujar es tornarà bruta tot. I per altra banda, l'agraïment de la gent, com ens van acollir, i bueno, i tot aquest gran moviment de voluntaris que n'hi van haver, que van vindre de tota Europa pràcticament, fins i tot, bueno, va arribar a la xifra de 65.000 voluntaris, i que es van fer fins a 327.000 actuar a tota la costa, que és com una costa molt, amb moltes arrugues, per dir d'una forma, no? I té molts caps, i així, llavors és molt difícil d'actuar, i per això s'havia de fer cosetes molt concretes.
Tu creus que les coses s'haguessin fet diferent avui, o no? Doncs
pues mira, ho he estat mirant, a veure en quines coses se va millorar la gestió o què va comportar, i mira, una de les principals raons perquè va haver aquest accident i va ser tan fort és perquè el casc del tipus de vaixell era un vaixell monocasc, i ara pues això va fomentar que en les noves regulacions que sempre els vaixells de matèries perilloses anessin amb doble casc, ¿vale? Cosa que dificulta molt més que per un petit accident ja hi hagi vessaments. Després també, arran d'això, es va accelerar la construcció d'un port exterior a Corunya, ¿no? I per exemple diuen, he llegit als diaris, que si tornés a passar una cosa semblant, pues el portarien en aquest port exterior, que com a mínim pues, acotaria els mals, diguéssim, no? Faria mal, no es difondria tant. Mm-hmm. Però, sí. Bueno, cal tenir en compte que encara ara, per la costa de Mort, el pas de Lli de Finisterre, passen 40.000 vaixells a l'any amb matèries perilloses i carregats de fuel. O sigui, al final, tot ens porta, no?, a deixar de consumir com si dius, combustibles fòssils, no? Mm. Que al final són perillosos i contaminants encara tot el seu cicle.
Escolta, com va ser l'experiència d'anar a netejar les platges? Deies que era, però, aquesta part no negativa, que netejau les pedres i es tornaven a embrutar. Com va ser el procés de neteja? Us van donar eines? Què és el que
sí,
havíeu de fer?
El procés de neteja, està, jo hi vaig anar quan ja estava molt organitzat, perquè si això va passar al novembre, jo hi vaig anar cap al febrer, si no recordo malament, i aleshores ja estava tot molt ben coordinat. Per exemple, dormíem en pavellons, els militars ens facilitaven... algunes eines, bueno, eines, ens facilitaven instal·lacions tipus dutxes, aquestes de campament, després ens transportaven ells amb aquells camions de militars, i llavors ens transportaven pues, cada dia en una zona diferent, i anàvem allí amb unes galletes, amb uns cubos, i llavors teníem uns vestits que molt semblants als que s'han fet famosos ara de pel Covid, pues, igual, anàvem tots de blancs, amb mascaretes, i llavors com una mena de rascletes i vinga, anar netejant. Hi havia dies que fèiem coses diferents, perquè, per exemple, anàvem, depèn de la marea, doncs, amb una costa, amb una platja, no?, on hi havia tot de galetes, d'aquestes del xapapote, i llavors la feina era treure aquestes galetes, no?, en diguem, i altres dies era més, doncs, rascar i treure el xapapote de les pedres. I per les tardes, més al tard i així, doncs, bueno, el que et dic, aquí és quan notem més la relació amb la gent d'allí, de la Costa de Morte, no? Els pescadors doncs, que no podien anar a pescar, les seves parelles o dones, no?, que ens feien els menjars, menjàvem allí a la llotja, on feien la llotja de mar, i bueno, en global, per mi va ser una gran experiència que em va marcar molt, la veritat.
Tu als 18 anys ja tenies clar que volies ser ambientòleg?
Sí, de fet, sí. Ja era el primer curs de ciències ambientals, i tant, no, més motivat que ara, que potser no veia tantes frustracions. Potser en aquell moment, no, una de les... allà a Galícia, el que et dic, una de les coses que vam veure, ostres, que difícil que serà netejar tot això, no? I al final també una de les coses que he llegit és que ara la Costa de Morte, doncs, està... perfecte, no? Pràcticament, no hi ha rastres, tot i que de tant en tant encara troben algun rastre, i que sort n'han tingut també de l'acció del mar, no? Perquè al ser una costa tan, amb el mar tan mogut, doncs ha influenciat molt a anar netejant, diguéssim, anar trient.
Què és el que hauríem d'aprendre totes i tots d'aquella tragèdia d'ara fa 20 anys?
Bueno, d'aquella tragèdia, clar, pues, una mica sí que se n'ha pres, no?, per això aquest dia de que han augmentat les regulacions el transport de, amb el transport de matèries perilloses, i després sí que jo traslladaré, diria que les marees que tenim ara mateix són les marees negres, pues no, són les marees de plàstic, no?, el que realment està contaminant tots els oceans ara mateix són els plàstics, i mira, vaig mirant això i relacionant-ho, i en parlarem un altre dia, però ja ficant-ho com a una de les 50 maneres de salvar el planeta, he vist el projecte d'un noi neerlandès, que és el Boyan Slat, que va crear la fundació The Ocean Cleanup, i es dediquen a això, a la neteja de mars, oceans, rius, amb tecnologia, bueno, desenvolupada per amb ells. I interessant també perquè és financiat a través de crowdfundings o, bueno, i aportacions. Uh-huh. I, bueno, un altre dia en parlem, però ja ho avanço.
I tant que parlarem, perquè m'imagino que netejar els rius i els mars deu ser una tasca titànica, difícil, no?
Sí, molt difícil, a veure, supercomplicada, i, per exemple, una de les primeres coses que he llegit és el que diu, no?, que cada riu és diferent, a part regulacions, temes legals, vull dir, encara li fiquem complicats, és a dir... I a part que hi ha molt a fer, molt a fer. Però, bueno, tot és començar, no?
Això mateix. I què és l'activisme que podem fer cadascú de nosaltres? No embrutar. Embrutar rius ni mars, no?
Clar, vigilar, sobretot en aquest aspecte. Una de les principals raons de la contaminació és la generació de plàstics. El que hem de preveure és, o prevenir, la generació d'aquest tipus de residus i com sempre, això ja ho diem, no? El millor residu, el que no es genere. Segur que aquest no serà mal gestionat.
Exacte. Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus, una abraçada enorme, t'esperem la setmana vinent.
Molt bé, moltes gràcies.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.